4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverso.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 2 de desembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. No hi ha grans canvis de temps a la vista, almenys les immediates hores. Ara bé, el cel avui ha estat una miqueta més emblanquinat, però de pluges ben poquetes se n'escapen. 4 gotes arriben a hores d'ara cap a les comarques del Pirineu. També aquest matí n'hi havia d'altres 4 gotes cap a l'Ebre. I com no, la boira, que encara és densa, persistent i freda a molts indrets de les comarques de Lleida, sobretot de la Plana, arribant fins a la Noguera, al sud de l'Alt Urgell, del Solsonès, i també a la comarca de la Segarra. Al llarg de les immediates hores no es desfarà aquesta boira, per tant, fred a la banda baixa de Lleida, i també al llarg de la tarda i del vespre, sobretot, arribarà alguna nevadeta cap a l'Alt Pirineu. Més vent a les comarques de Tarragona i un ambient molt suau fora de la boira. De fet, aquesta tarda serà més agradable que la d'ahir. Aquesta propera matinada i demà al matí tindrem alguns xàfecs entre el Maresme i el sud de Girona, i també les boires que encara no s'acabaran de desfer. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs ahir va ser el Dia Mundial contra la Sida i avui al Connectats en parlem de la malaltia amb Patrícia Echevarría, que és doctora de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar alguns dels resultats del cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Josep Anglada, escriptor i jugador d'escacs. Continuarem amb Empresa per centrar-nos en la campanya de Nadal. Parlarem amb Débora Portillo, presidenta de Comerç Castellà. I acabarem amb Cultura per destacar la segona publicació de la revista Ona Blava, amb Jordi Salat i Neus Bonet, membres de l'associació Badalona Escriu. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Ens posem al dia, ho fem quan passen 7 minuts de les 4 de la tarda i comencem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que estava previst que es reobrís el 18 de desembre, el pont de Sant Pere ja està obert als vianants. Han estat 8 mesos d'obres. El pont salva la fondalada del Parc de Vallparadís i connecta el barri de l'antic poble de Sant Pere amb el centre de la ciutat i forma part de la llista de monuments de Terrassa, inclosos en l'inventari del patrimoni arquitectònic català. El pont és d'un gran valor històric i s'ha rehabilitat amb les ajudes dels fons europeus Next Generation 2. Les actuacions realitzades han permès també consolidar l'estructura del mur de contenció i el talús del pont. Tanmateix, s'ha procedit a renovar les voltes ceràmiques existents, reformant-ne l'estabilitat a través d'un conjunt de bigues de coronació ancorades al terreny amb tirants d'acer. També s'ha renovat el paviment i el sistema de recollida d'aigües pluvials i millorat l'accessibilitat i la imatge del pont, amb la instal·lació de noves baranes i enllumenat ornamental que s'acabarà de col·locar en els propers dies. Durant la propera setmana finalitzaran els treballs de la part inferior del pont i l'enjardinament de l'espai, donant per finalitzades totes les actuacions.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. El degoteig i reaccions entorn l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell continua i aquest dilluns el Consell Intersectorial d'Empresaris de Sabadell i Comarca, el CIESC, s'ha sumat al reguitzell d'entitats que han decidit presentar al·legacions contra aquesta operació. Igual que va fer la Cambra de Comerç divendres passat, ara el CIESC s'ha personat com a interessat en l'operació i ha presentat esmenes davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que és un dels òrgans que ha de donar el seu vistiplau a la possible absorció del Sabadell per part del gegant financer basc. Tot plegat arriba a l'espera que la CNMC es manifesti al respecte i que la setmana passada l'Autoritat Catalana de la Competència demanés més temps per a un informe valorant els riscos de l'OPA més extensament. Segons va anunciar la consellera d'Economia, els resultats d'aquest últim text haurien d'arribar abans d'acabar l'any.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Aquest diumenge s'ha inaugurat la tradicional mostra de pessebres, que enguany està formada per una trentena de diorames. L'exposició a càrrec de l'Associació d'Amics del Pessebre de Badalona es podrà visitar fins al 5 de gener a la Sala El Refugi, a la plaça de la Vila. Una de les novetats més destacades d'aquesta edició és la recuperació de dos pessebres de l'exposició de l'Escola de Betlem de Barcelona, un referent d'aquesta tradició. Així s'han incorporat a la mostra les obres de dos pessebristes de gran renom, ho explica la pessebrista badalonina Montserrat Pedrós.
L'any passat no es va fer exposicions per diversos motius. Van tenir tancat el taller i aleshores hem recuperat l'Antoni Casulleres i el senyor Rius, que és un senyor també, que ja té una certa edat, que és un senyor que em sembla que passa dels 90. Li hem recuperat el pessebre, li hem adaptat i l'hem pogut exposar aquest any.
Els diorames de la mostra estan ambientats en diferents llocs i escenes, la majoria tradicionals, però també se'n poden trobar de més propers com el carrer de Mar de Badalona. L'exposició de pessebres es pot visitar els dies feiners de 5 a 8 del vespre i els dissabtes i festius de 12 a 2 i també de 5 a 8. Els visitants que facin un donatiu participaran en el sorteig d'un pessebre construït l'any 1950 per l'artista badaloní Domènec Giró, d'un naixement ambientat a Montserrat.
Gràcies, Santiago. Seguim encara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. La Fira Avícola de la Rassa ha parat a tancar portes amb un balanç positiu. Des de divendres i fins ahir diumenge van passar per la granja de la Ricarda al voltant de 70.000 persones, una xifra molt similar a la de l'any passat. Una edició que ha estat de transició amb la baixa presència d'exemplars potablava per la manca de relleu generacional mentre es treballa per ampliar el cens. De fet, aquest és un dels objectius principals de la flamant Fundació Potablava que s'ha presentat en el marc de la Fira. Al llarg dels propers mesos espera que es facin tots els passos necessaris per sentar les bases i constituir-la a l'estiu, amb una dotació inicial de 30.000 euros i inicia la campanya d'apadrinament al desembre de l'any que ve. Escoltem José María Gil Roig, director del CREDA, del Centre d'Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari.
Analizar bien todas las estructuras que tenemos, ver el censo que tenemos y entonces empezar ya en diciembre, ver los apadrinamientos, las fuentes de ingresos, etcétera, y ya gestionarlo los dos siguientes años, porque el animal vive dos años, gestionar los dos años ya en este nuevo modelo.
Un recinte de la Granja de la Ricarda on es començarà a desenvolupar un museu, un centre d'interpretació i un espai gastronòmic després del conveni assolit entre Ajuntament i AENA.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La CUP Castellà, que compta amb una regidora al ple municipal, ha fet un comunicat on alerten sobre les conseqüències pel comerç i la restauració local, així com els previsibles problemes en la mobilitat derivats de la posada en funcionament d'un McDonald's a l'entrada de la vila. Aquesta formació política critica l'arribada d'aquest establiment multinacional als afores de la vila, al costat de la darrera rotonda de la B124 en direcció a Sabadell. Consideren que hi ha hagut passivitat i negligència per part de l'Ajuntament en permetre la franquícia de menjar ràpid a establir-se al terme municipal. Marga Uncins, regidora de la CUP, també apunta que el McDonald's podrà tenir repercussions negatives en la salut per la qualitat nutricional molt baixa dels seus productes.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. El context d'escassetat d'habitatge assequible i els alts preus al municipi han portat l'Ajuntament a obrir un debat sobre el futur d'aquestes urbanitzacions i a explorar la densificació com a via per adaptar-les a les necessitats actuals. El casal de Mirasol ha acollit dues jornades sobre les urbanitzacions de Sant Cugat i la possibilitat de transformar els habitatges unifamiliars en bifamiliars. Les jornades han comptat amb la visió d'experts, les experiències de dos municipis, Santa Coloma de Gramenet i Santa Susana, i un debat amb el públic. La divisió d'habitatges en bifamiliars o plurifamiliars planteja incògnites que sobre qui assumirà els costos i com es garantirà que aquestes opcions siguin realment assequibles. La idea de densificar districtes com Mirasol tampoc va quedar a convèncer els assistents, que van reclamar que la solució vingui per altres vies. El regidor d'habitatge, Francesc Duc, va donar-los la visió del consistori.
En aquell moment, quan es va fer el plejament, doncs pensava que en aquests habitatges tan grossos hi vivien famílies molt grans, amb molta gent o amb servei, o no sé bé què es va pensar, però en tot cas 450 metres dona perquè hi visqui molta gent. Quan nosaltres plantegem la possibilitat de dividir aquests habitatges tan grossos que existeixen, no obligatòriament, pensem que no obligatòriament comporta més densitat.
Les reflexions, propostes i dubtes sorgits d'aquestes dues jornades hauran de vertebrar-se en una proposta de modificació del PGM que l'Ajuntament, abans de portar a aprovació, compartirà amb els veïns.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Amb motiu del Dia Mundial contra la Sida, que es va celebrar ahir 1 de desembre, marxem fins a Badalona per aprofundir sobre aquesta malaltia. I per això saludem a la Patrícia Echevarría, doctora de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i de la Fundació Lluita contra les Infeccions, i el nostre company Santiago Espasa. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs tinc en trucada a la Patrícia. Bona tarda.
Hola, buenas tardes, Santiago.
Anem a parlar sobre l'VIH, no? Què és exactament l'VIH i com afecta el sistema immunitari?
Bueno, el VIH ya sabemos que es una infección de origen viral que consiste básicamente en la invasión del virus a un individuo, bien sea por contacto sexual, por las diferentes vías de transmisión existentes, y ese virus, bueno, se introduce en el cuerpo de los individuos y produce lo que se llama inmunosupresión, es decir, afecta a un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos, y estos linfocitos producen como una pequeña guerra entre el sistema inmunológico para tratar de abatir este virus que entra al cuerpo, y en esta batalla hay una serie de linfocitos que se pierden, por lo tanto disminuye el número de linfocitos en el cuerpo, y eso hace que las defensas caigan, y recordemos que los linfocitos son los que protegen los individuos de las diferentes infecciones. Por eso se habla de que los individuos con VIH, una vez que entra el virus, afecta la población linfocitaria y se produce un estado de inmunosupresión en el que están propensos a adquirir infecciones de cualquier tipo, virales, bacterianas, parasitarias, etcétera, a diferencia de una persona que tiene su inmunidad completa.
Tú antes comentabas, ¿no?, un poco la manera de transmisión, pero ¿cuál es la principal vía de transmisión sexual?
La principal vía de transmisión sexual aquí es básicamente de hombres que tienen sexo con hombres, es la principal vía de transmisión. Anteriormente era muy frecuente la infección a través del uso de drogas endovenosas, pero ya esta pasa a un segundo o tercer lugar. Uh-huh. La principal vía de transmisión es sexual, después del uso de drogas endovenosas, la transmisión a través de la sangre, etcétera.
¿Y cuáles son los síntomas principales o los iniciales que pueden indicar que es una infección de VIH?
Generalmente el paciente tiene síntomas parecidos a un cuadro viral, y es lo que se llama una vez al inicio cuando el virus se está comenzando a introducir dentro de los glóbulos blancos, y es lo que se llama un síndrome retroviral agudo. Tiene como si fuese un cuadro viral normal, algo de febrícula, sensación distérmica, malestar general, y a medida, y eso pasa durante la primera semana, que es cuando el virus invade. Después el paciente puede pasar asintomático un largo periodo de tiempo, y ya cuando se prolonga sin haber sido diagnosticado, ni haber recibido el tratamiento adecuado, ya pasa a otra fase, que es ya la fase de infección como tal, donde ya el virus ha atacado ya las células blancas y el paciente está más propenso a hacer otro tipo de infecciones, ¿vale? Que son las infecciones oportunistas típicas del paciente VIH cuando el estado de supresión es bastante bajo.
¿Cuál dirías que
es la...? Estos síntomas pueden ser más diarreas, sí, pérdida de peso, aparición de lesiones en la piel, cuadros muy gastrointestinales y muy sintomáticos. Uh-huh. ¿Vale? Pero los más característicos es pérdida de peso, los cuadros diarreicos, todo lo que tiene que ver con la parte gastrointestinal y la aparición de lesiones en piel.
¿Cuál dirías que es la mejor forma, ¿no?, de prevenir el VIH en tema de relación sexual? Me imagino que es el preservativo.
Por supuesto, los métodos de barrera es el método de preferencia, ¿eh? El primer método, son los métodos que realmente van a evitar la entrada del virus a la sangre. Después del uso de métodos de barrera, bueno, si sabes que son parejas que están sometidas a riesgo o que tienen prácticas sexuales de riesgo, existe la profilaxis preexposición, ¿okay? Pero el principal método profiláctico, por supuesto, es el uso de los métodos de barrera, que es el uso del preservativo.
Una pregunta, en el tema de la transmisión, ¿en el sexo oral se puede transmitir el VIH?
No, la concentración del virus en saliva es extremadamente baja. Uh-huh. No hay transmisión.
Y ahora también hablando un poco del tratamiento, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años? Porque antes era inviable vivir, ¿no?, con VIH, y ahora pues es factible.
Exacto. Efectivamente, la evolución del tratamiento es impresionante. Cuando nos remontamos a los años 80, 90, cuando aparecieron los primeros antirretrovirales, eran fármacos de muchos comprimidos y con muchos efectos secundarios a nivel sistémico. A medida que han ido pasando los fármacos, se ha ido trabajando en la disminución de estos efectos secundarios, ¿okay?, que hubiese menos efectos secundarios producidos por los fármacos, y aparte en la reducción del número de comprimidos al día. Es decir, se ha hecho una simplificación total del tratamiento antirretroviral, y evolucionando desde 8 o 10 comprimidos que se tomaban diariamente en los años 90, principios del año 2000, a un comprimido diario de simplificación que contiene en su composición 3 o 2 fármacos antirretrovirales de potencia, ¿eh? Entonces, bueno, esta simplificación nos ha llevado a que, bueno, ya el VIH está controlado, los efectos secundarios de los fármacos ya no los tenemos, el tratamiento se ha simplificado y ahora se trabaja más en seguir simplificando estos tratamientos hasta llegar ahora al tratamiento intramuscular, que se coloca cada 2 meses y se sigue progresando para tratamiento de una pastilla probablemente semanal, la expansión del tratamiento intramuscular a cada 4 meses en vez de cada 2 meses, y se está trabajando en otros fármacos que saldrán de aquí a unos años también, para que son inyectables a cada 6 meses, es decir, ya el paciente se inyectará una vez cada 6 meses, o sea que la progresión ha sido bestial. Uh-huh. En cuanto a reducción del número de pastillas, simplificación de tratamiento y erradicación de prácticamente todos los efectos adversos asociados a ellos.
Claro, también, pero por lo que ahora escuchándote, entonces no es una cura realmente, es un tratamiento para mantener, ¿no?, el virus allí, pero sin que te haga daño.
Exacto. En el tratamiento de curación hay muchísimos equipos. Aquí tenemos el equipo del doctor Molto y la doctora Bea Mote, que trabajan en la parte ya de curación. Pero los tratamientos que existen actualmente no son curativos, simplemente evitan la progresión de la enfermedad, paran la replicación del virus, y el virus siempre permanece escondido allí en unas zonas que se llaman reservorios. Entonces no se logra erradicar el virus, se logra controlar el virus.
Una vez la persona se está tratando, ¿contagia al resto?
una vez que la persona se está tratando, cuando logra la indetectabilidad, es decir, a través de unas pruebas especiales que se llama determinación de carga viral, uno hace la determinación de la carga viral y ve si el paciente está ya indetectable después de las 8 o 12 semanas de iniciar el tratamiento antirretroviral, la posibilidad de transmitir el virus es de cero. Ahora se habla de indetectabilidad, es igual a intransmisibilidad.
¿Es el, lo que se llama cuando eres seropositivo?
Exactamente.
Ah, vale. Y entonces podemos decir que a día de hoy es posible, ¿no?, vivir una vida larga y saludable con el VIH.
Sí. Es viable 100%. Lo único que, claro, el VIH ya se ha transformado en una enfermedad crónica. Y ahora comienzan ya, como sabemos que los tratamientos son altamente eficaces, que hay una adherencia bastante importante por parte del paciente, ahora ya comienzan a aparecerse en las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento, ¿no?, de nuestros pacientes, porque ya la enfermedad se ha cronificado. Entonces ahora comenzamos a estudiar otras cosas asociadas, ¿okay? Porque lo que sí está visto es que a pesar de que el paciente está indetectable y tiene una buena calidad de vida, comparada con la población general, hay un envejecimiento mucho mayor en la población VIH que en la población comparada con la población general. Y esto se debe porque a pesar de que el virus no esté replicándose, queda siempre una persistencia de un grado de inflamación que hace que las comorbilidades aparezcan mucho más frecuente en la población VIH tratada en la población general.
¿Y se ha hecho algún descubrimiento sobre esto o existe algún tipo de tratamiento para el tema este del envejecimiento?
Bueno, ahora se están haciendo múltiples ensayos clínicos y se están haciendo trabajos, estudios desde la parte básica a nivel de telómeros, etcétera, y toda esa investigación aquí en la unidad lo lleva la jefa del servicio de VIH, que es Eugenia Negredo, ¿vale? Ella está trabajando junto con Irsi Caixa en varios productos y más que todo para evitar, para actuar a nivel de telómeros y poder ver si se puede parar este envejecimiento precoz que tiene la población VIH. Pero realmente ahora no hay nada que haya sido confirmado que pueda ayudar. Simplemente lo que se aconseja prácticamente para todas las enfermedades crónicas, ¿no? Una buena alimentación, actividad física, tratar de mantener una vida saludable para disminuir todo lo que son los factores de riesgo asociados.
Claro. Y ahora también esta enfermedad tiene una población que sea más vulnerable, es decir, ¿afecta diferente a hombres y a mujeres?
Bueno, afecta diferente a hombres y mujeres. Está la parte de la estigmatización. Generalmente las mujeres, a pesar de que la proporción hombre-mujer es de 1.3% en la población femenina, el virus sí puede ser un poco más fuerte a nivel de la población femenina que en hombres. Okay, básicamente porque la sintomatología aparece de forma más retardada, los diagnósticos se hacen también un poco más tardíos, etcétera.
Preguntarte si cada vez hay más casos de VIH.
Mira, hubo un periodo entre el 2018 y 2019 que bajó bastante la incidencia del VIH, pero ahora estamos viendo un repunte nuevamente porque la gente está como más libre. Le hacen al hecho de tener una pastilla que saben que ya permitirá que la enfermedad, que la infección se cronifique y la enfermedad no parezca como en los años 80. Ya la persona, hay una sensación como que han dejado ya la prevención a un lado, ¿okay? Entonces la incidencia está aumentando, además de que el uso de las prácticas de riesgo y el uso del chemsex en la población homosexual también está haciendo que haya un aumento de la incidencia. Además de eso, estamos sometidos a, es un país donde hay mucha inmigración, tanto de Latinoamérica como de África. Entonces, mucha población de la que viene también viene infectada con muchos años de infección o con una enfermedad ya bastante avanzada. Diferentes perfiles de pacientes. Está el perfil típico que tiene prácticas relaciones de riesgo y traen la enfermedad. Hay población extranjera que viene, se radica en España, traen una enfermedad crónica que no había sido tratada en su país o que por motivos de estigmatización no habían acudido a ningún centro sanitario y cuando vienen con los síntomas y lo primero que se les hace es un test test rápido para diagnóstico dan positivos. Entonces son pacientes que ya se diagnostican muy inmunosuprimidos en un estado ya de avanzado de la enfermedad. Entonces, bueno, hay diferentes perfiles de pacientes, dependiendo de la zona también donde esté ubicado el centro donde haces el diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, varía muchísimo.
Claro, a partir de esto que estás explicando, ¿tiene mucho que ver entonces la precocidad con la que se detecta, ¿no?, este virus?
Exacto, exacto. Es importante sobre todo saber que si tienes una práctica de riesgo, una práctica sexual de riesgo, y tienes muchos números de ganar la lotería, pues lo normal es que te hagas todo, primero que uses prevención, y segundo que si te has sometido a una práctica de riesgo, hacerte los controles por lo menos cada 6 meses para una detección precoz, porque si dejas avanzar, muchos no lo hacen por miedo a que le dé positivo, y vienen solamente cuando tienen un síntoma de infección de enfermedad de transmisión sexual, y entonces allí cuando detectas una enfermedad de transmisión sexual generalmente hacemos la serología y dan positivo. Uh-huh. Entonces, bueno, es perder el miedo y saber que si estás sometido a una exposición de riesgo tienes que venir o tienes que acudir de forma regular a hacerte los controles serológicos, tanto en el ambulatorio, en el hospital o en algunas ONGs donde también puedes hacer.
Pues Patricia Echevarría, doctora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Moltes gràcies també per passar-te pel Connectats. I per acabar, també en dir-te, Patricia, no sé, algun consejo per acabar con la entrevista i cerrar-la?
Primero, la prevención es vital. Creo que el consejo se basa más que todo en que tenemos que tratar de prevenir. Hay muchísimos métodos de prevenir, el uso de los métodos de barrera, el uso de preservativos es el principal, pero si saben que son población de riesgo, que practican sexo sin protección, el uso de la profilaxis preexposición está disponible actualmente en España a cualquier nivel, es gratis y es accesible. Por lo tanto, todos tenemos que ir a cuidarnos y cuidar a los demás, y el uso de la prevención como primer método es lo más importante.
Pues Patricia, con esto acabamos. Muchas gracias por darnos todos estos consejos y hablarnos más profundamente sobre el VIH, y más cuando ayer justamente fue el día contra el VIH. Muchas gracias. Vale,
muchísimas gracias. Hasta luego.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Dos quarts de cinc de la tarda, és moment per repassar la jornada esportiva del cap de setmana. Ho fem en aquesta estona de conversa, la tertúlia esportiva dels dilluns, que avui compartim amb Eduard Pomares, que és empresari i soci del Futbol Club Barcelona. Eduard, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Raül Chao, periodista, Sabadell, què tal? Bona tarda, Raül.
Bona tarda, com anem?
Molt bé. I a Terrassa, Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal. Com estàs?
Què tal? Molt bona tarda, Carme.
Bé, doncs ens hi posem molt ràpidament. Començarem per la Lliga de Primera Divisió. Aquesta Lliga que ha tornat a fer un tomb. No sé si us esperàveu que la cosa canviés tan ràpidament, però jo la pregunta que us faria, no sé si us la heu fet també a vosaltres mateixos, és si penseu que aquesta dinàmica, aquesta alternança que hi pugui haver entre les dinàmiques que tinguin, sobretot els equips que estan a la part alta de la classificació, es vagi produint fins a final de temporada. És a dir, que no es decidirà tot fins a ben bé última hora. Què us sembla?
Això és veritat. És a dir, jo crec que la Lliga es decidirà el mes de maig, mes d'abril, i depenent de si els equips, tant Madrid, Barça, Atlético de Madrid, van passant rondes a Champions o no, i això decidirà el campionat. Però jo crec, parlant del Barça, el Barça crec que té un problema i necessita tenir un pla B ja, que és per la tècnica del fora de joc que utilitzen, perquè, és a dir, la Real Societat els va guanyar i jo crec que la resta d'equips estan utilitzant el mateix format que va fer Manol amb l'equip de Xuri Urdín, perquè les Palmes a la primera meitat va marcar un gol, però és que podia haver fet tres gols més perquè es va posar amb tres mans a mans amb Iñaki Peña. Aleshores, crec que el Barça té un problema allà i ho han de corregir, és a dir, perquè si no tenen un problema. La setmana que ve visiten el Benito Villamarín, que el Betis ve en una mala dinàmica i que a més aquesta setmana s'enfronta el Sant Andreu a Copa del Rei. Compta amb el Betis i després en 3 i no res arriba l'Atlético de Madrid i demà vas al camp del Mallorca, és a dir, sí. És que al final no tens un calendari fàcil, visites el Dortmund a la Champions. Ostres, necessites, jo crec, un pla B, i el Madrid jo crec que segueix jugant molt malament, però ha tingut la sort que ha tingut un calendari més assequible, no? Perquè va jugar contra l'Osasuna, Leganés i ara contra el Getafe, i aleshores crec que només amb els jugadors individuals pots guanyar el partit, però el Madrid jo crec que segueix tenint un problema greu de joc i això es va accentuar el dia del Liverpool, no? Perquè quan tens un rival top a nivell europeu pateixes moltíssim, i si no és per Courtois, que és, crec que és el millor porter que he vist en ma vida, és a dir, perquè crec que és una barbaritat la de parada d'escatura, si no és per Courtois, el Liverpool li fa 5 o 6 gols o més tranquil·lament.
Mm-hmm. O sigui que anirem veient aquesta Lliga com els equips faran la goma, no? Com si fos una cursa ciclista. Els anirem veient amb més o menys distància entre ells en funció una mica de les dinàmiques que agafin. Eduard, el Barça que semblava que es menjava el món fa unes jornades enrere, ara està en hores baixes. Es pot parlar de crisi?
Home, jo crec que sí, no? Perquè jo crec que l'última vegada que vam estar parlant us vaig dir que el mes de febrer serien campions. Ara potser ho hem de retrasar cap al mes d'abril. Però molt, molt ha de canviar. Vull dir, els últims tres partits del Barça realment han sigut un desastre. Vull dir, ja van començar contra l'Espanyol. O sigui, havent guanyat amb el Madrid el dia de l'Espanyol, que ens van posar en 3-0, minut 27, després, de cop i volta, ja vam deixar de jugar. L'Espanyol ens va marcar 3 gols, que eren a Morsai, però vull dir, ja va posar en evidència el que deia el company, no? Vull dir, ens estan començant a calar amb el tema del fora de joc, i ara que ens agafi un equip més ràpid, com el de les Palmes o el Celta l'altre dia, doncs realment patirem. A mi fa molta por el partit del Dortmund de la setmana que ve, sí. Perquè segons com vagin ens poden fotre un repàs. Jo crec que els dos partits de la Lliga, de demà amb el Mallorca i el camp del Betis, jo crec que el Barça hauria de jugar molt, molt, molt malament, molt pitjor del que està jugant, com per no guanyar aquests partits. Però el dia del Dortmund i el dia de l'Atlètic de Madrid sí que o es posen les piles o començarem a patir.
Miqui, això, continuarem veient aquesta goma al capdavant de la classificació, com s'estira i com es va recuperant?
Sí, jo suposo que sí, no? Que durant tota la temporada anirem veient doncs, aquestes ratxes que van tenir els equips. El que passa és que jo crec que el que està ara mateix en una situació complicada doncs, és una mica la situació de la Lliga pel Barça, no? Però també perquè, per una raó, és que va començar molt i molt bé. O sigui, clar, potser ha començat molt i molt bé el Barça, i això significa doncs, que tot ha vingut de cop. El que és habitual, doncs, fallar una o dues vegades en cada partit o en cada jornada, doncs, ha passat tot de cop, i a més ha donat la casualitat també que el Madrid s'ha començat a trobar a gust i ha començat a ser sòlid, i això és el que jo crec que també doncs, ha fet que la situació del Barça no sigui gaire bona. Jo crec que fins i tot també després de la golejada al Bernabéu, crec que allò que diuen el Arago debilita, no? I crec que es va afalagar massa el Barça i a partir d'aquí doncs, jo crec que tot això ha perjudicat més que beneficiat.
El que passa és que no sé si era Raül que apuntava al tema del sistema del fora de joc. Aquesta és l'únic argument o n'hi ha més? N'hi ha d'altres?
Jo crec que l'atac té un problema si no està la minya mal, és a dir, perquè la Rafinha sobretot és un jugador que fa perill quan està darrere del punta, no? I Lewandowski és un davanter que li has de deixar gairebé encefata perquè faci gol, no? Aleshores, si tens un jugador com Lamine, clar, és que Lamine entra al minut 45 i amb la seva aparició canvia absolutament tot, perquè és un jugador que requereix una atenció abismal per part de la resta de l'equip rival, i això implica jugadors amb llibertat, pots tenir a Pedri amb més llibertats, pot aparèixer Rafinha en segones ocasions, però per mi el dissabte per mi s'equivoca Flick no donant entrada a partir del minut 80 quan Les Palmes està perdent temps, com és lògic, és a dir, estàs guanyant a Montjuïc, doncs, com perdent temps i tal, no fent entrada a Pau Víctor, perquè Pau Víctor entra en el descompte i regala una ocasió claríssima de gol que Lewandowski no sé per què la tira de primeres, i després fa una acció que una mica polèmica, que si penal, que si no. Aleshores, jo crec que Flick, per mi, s'equivoca no donant entrada abans al jugador de Sant Cugat. Però el Barça, sobretot, també troba molt a faltar quan no és caçador, perquè crec que caçador és al mig, és un pulmó i mig, és un pulmó i mig, perquè Pedri a vegades apareix, a vegades no, De Jong, bueno, De Jong traient la segona part al Bernabéu, com diria en el cartell, se busca, no?, perquè De Jong no està, i Gavi s'ha d'anar amb molta calma, perquè ve d'una lesió gravíssima al genoll i s'ha d'anar mica en mica, és a dir, tenim l'exemple de l'Alexia Putellas, l'Alexia quan va tornar, fins que no ha trigat un any que no ha tornat al seu màxim nivell, aleshores s'ha d'anar amb moltíssima calma, i Gavi és un jugador molt important que l'han d'anar a cuidar, i a més Dani Olmo, per exemple, ahir no va jugar perquè és un jugador que físicament pateix molt quan l'acumulació de partits i se l'ha de cuidar bastant, aleshores crec que això també és un problema de Flick, perquè no sempre hauràs no sempre podràs posar el teu millor sobre la gespa.
I la intensitat que demana Flick, no?, que en alguns moments també
totalment.
Això està passant factura, perquè recordareu que una de les coses que més es destacava de Hansi Flick era que els jugadors, a diferència de, per exemple, amb Xavi, doncs anaven a per totes, i això té aquests riscos, i en alguns moments doncs l'equip ha acabat físicament sencer i en altres moments doncs no ha acabat del tot bé, i això ha perjudicat i ha fet doncs que el dia del Celta, per exemple, doncs el Barça doncs ho passés malament, no?, tot i anar guanyant 2-0 o 0-2.
Jo també volia fer l'apunt aquest del Marc Casador, perquè si ens en recordem, el camp del Celta, quan l'expulsen, el Barça encara està guanyant 0-2. El Flick havia fet els canvis del Pedri i ens van quedar sense mig del camp, perquè només estava el De Jong. Per tant, allà es va començar ja a notar la mancança del Casador, i el dissabte del camp, amb Les Palmes exactament igual. Perquè el que deia el company, el Pedri i el Gavi juguen junts, moltes vegades es destorben. Aleshores, sí que a dalt ens falta, trobem a faltar amb la mitja mal, però si al mig del camp no el dominem com hem dominat el primer terç de la temporada, no podrem crear les ocasions que creàvem. No. Perquè els jugadors de davant tampoc estan tan lliures, no tenen l'espai de les passades que els fan els migcampistes.
En Raül, que és un ferm defensor d'en Pau Víctor, no per ara, sinó tota la temporada passada, ens venia explicant doncs, les bones actuacions del jugador de Sant Cugat. Trobes a falta que no se li doni més oportunitats?
Sí, és a dir, sobretot quan el partit... Pau Víctor no és un nou, és a dir, és un nou més estil Benzema, no? És a dir, és un nou que li agrada molt venir a buscar la pilota, que agrada sorprendre des de segona línia, i és un jove que, sobretot quan el rival es tanca i necessites posar un segon davanter acompanyat de Lewandowski, crec que és el punt ideal per això. I després de veure, després del segon gol de Les Palmes, que Les Palmes es tancaria al darrere, com és normal, i intentaria fer un bloc molt baix, home, jo crec que era el moment per poder entrar un segon a punta com és Pau Víctor, és a dir, perquè des que va entrar va canviar el partit, és a dir, va regalar una ocasió boníssima per Lewandowski, va provocar un semipenal, aleshores crec que és un jugador que es necessita més minuts, i torno a dir, és a dir, que ara el Barça jugarà cada 3 dies, si tu jugues cada 3 dies amb Lewandowski, les probabilitats que es lesioni són altíssimes, i no ho dic només per Lewandowski, ho dic per Rafinha, ho dic per Cubarsí i Íñigo Martínez, que ho estan jugant absolutament tot. Ostres, jo crec que s'ha de rotar, perquè si no arribaràs al mes de gener amb mitja plantilla lesionada. És a dir, mira el cas del Madrid. El cas del Madrid és el clar exemple. És a dir, o rotes o es trenquen. Perquè el futbol ara mateix és té un calendari que ja han fet mil tertúlies sobre això, que sí, és un calendari sí, sí, que és prohibitiu.
Eduard.
Sí, no, jo estic completament d'acord amb el company, no? Vull dir, volen de canviar les coses, s'han de donar oportunitat de comptar amb tota la plantilla, perquè el Lewandowski m'està molt bé, però el Lewandowski és un jugador que té 37 anys, et pot fotre un gol en qualsevol moment, però aguantar-te tot el ritme de partit durant els 90 minuts, doncs és complicat. Aprofita aquests nanos que tens, el Pau Víctor, inclús el Ferran Torres, que tothom el critica, o sigui, donem-li oportunitats també.
Malaguanyat aniversari, no? Els 125 anys que...
Sempre ens passa igual, eh?
Sí?
Els centenaris...
Això és una tradició, eh?
És una tradició catalana, eh? És a dir, el Sabadell quan va fer els 50 anys de la nova Creu Alta li van fer 4 gols, és a dir, jo crec que és tradició catalana. Quan has de celebrar...
Us recordo que Catalunya és l'únic país del món que celebra la seva diada amb una derrota, eh? Per tant, a partir d'aquí, tot val.
Vaja, ja està tot dit. Deixeu-me que repassem la resta d'actuacions dels equips catalans. El Girona va aconseguir esgarrapar un empat importantíssim que el manté amb una certa tranquil·litat a la zona mitja alta de la classificació, tot i que a Europa sembla que se li esfumarà doncs el somni de la Champions. La veritat és que de moment el paper a la Lliga l'està aconseguint mantenir.
És que el Girona ara mateix, primer vaig veure la segona part i els últims 15 minuts del Girona són per guanyar el partit, perquè abans del golaç de Cregui en l'últim segon de partit va fer un golaç a Estuani que el van anul·lar per mil·límetres, és a dir que si no és per això possiblement el Girona hagués guanyat el maig. I és que el calendari del Girona és ara visita les Gaunes i després rep a Montilivi el Madrid, rep a Montilivi el Liverpool, visita Mallorca i acaba la temporada davant el Valladolid a casa, és a dir... Ostres, té ara mateix dues setmanes que són... Uf, que qui les voldria, no? És a dir, Madrid, Liverpool i visitar Son Moix, que sempre és un estadi difícil. Crec que era important puntuar, sobretot després del pal de no aconseguir la victòria a Champions el dimecres passat. Aleshores, crec que estan en bona línia, en bona dinàmica i sobretot recuperant jugadors, perquè si jugues amb 11 o 12 jugadors és impossible. I destacar el nivell de Miguel Gutiérrez, és a dir, Miguel Gutiérrez és un tros de lateral i un tros de jugador que en Michel ha creat com un dels jugadors més destacats del futbol espanyol.
L'Espanyol està fent equilibris per intentar no perdre...
Per no baixar,
sí, efectivament. Està en posició de descens, recordem...
Acabarà baixant, acabarà baixant.
Sí, home, si l'empenys, clar.
Però... Aquests desitjos positius...
És una qüestió d'energies, però...
De colors. I
de colors, home, clar, cadascú tindrà els seus. Però dic, l'Espanyol té un partit pendent, però després de resoldre, ni que sigui momentàniament, la crisi derrotant a casa el Celta de Vigo i donant l'afició, donant el seu suport a l'entrenador, no sé com veieu les possibilitats que vagi prosperant i que se'n surti finalment. Mira, perquè els equilibris, Carme, són cada setmana, eh?
Sobre l'Espanyol té en els propers 6 partits la salvació o baixar a segona divisió, és a dir, perquè els propers partits són visita Getafe, que és un rival que està lluitant igualment pel mateix que ells, i després dos partits a casa, que són Osasuna i davant el València el partit ajornat després de la Dana. Després visita a Gran Canària, Les Palmes, i rep a casa de manera seguida Leganés i Valladolid. És a dir, en aquests 6 partits, que són 18 punts, si aconsegués treure 12 punts, podria fer un pas molt important per la salvació. Són gairebé duels directes i que han d'aconseguir treure com sigui, perquè si no et ficaràs un embolic important. Aleshores, si d'aquests 18 punts pots treure 12 a 13, crec que serà un pas molt important per aconseguir la salvació, que espero i desitjo pel bo del futbol català. És a dir, el futbol català en mínim necessita tres equips de primera divisió i un parell més a segona, és a dir, perquè si no després ens cridem la mà al coll de què passa al futbol català.
Algun apunt més al respecte de Girona i Espanyol?
No, jo de l'Espanyol...
Li tocarà molt a patir, eh?
A veure, Miqui, tocarà patir a l'Espanyol?
Li tocarà patir moltíssim a l'Espanyol.
Com sempre.
El que passa és que... Sí, el que passa és que segurament doncs, partits com el del passat dissabte doncs, posen una mica en valor de que hi haurà partits doncs, que amb detallets i amb tenir un bon dia, doncs mira, pots treure alguna opció, no?
Però anar patint.
Parlem
de la grada d'animació del Barça, que encara manté aquest conflicte amb la junta directiva pel tema de les multes que el club ha decidit doncs, que paguin aquests grups. I, en canvi, ells, que no estan per la labor, diuen que preferiblement haurien de fer una trobada i trobar una solució. Estem parlant de 21.000 euros que puja aquesta sanció i, mentrestant, el club el que ha fet és tancar indefinidament, fins que no paguin aquesta multa, la grada d'animació. També us he de dir que, al marge del que pugueu opinar, sí que es troba a faltar doncs, una mica la direcció de l'animació més coral a l'estadi, perquè si no allò és un campi qui pugui. M'enteneu? Com veieu aquesta crisi? Haurien d'assumir els grups el cost d'aquesta sanció? L'hauria de pagar el club? Quina hauria de ser la sortida?
Jo crec que l'hauria d'assumir el Barça. Jo crec que l'hauria d'assumir el Barça. I després que prengui les mesures oportunes amb qui consideri. Si tancar la grada definitivament, perquè el dissabte mateix ja van desmuntar les mampares i va ser seients tot uniforme del Gol Nord. Per tant, el Barça això ja ho té coll avall de que la grada d'animació jo crec que el Montjuïc ja no hi tornarà. No sé amb quina voluntat. O sigui, jo no estic a favor d'aquests grups, ni molt menys, amb la violència. També t'haig de dir que hi ha anat cada partit a l'Estadi Olímpic i crits, diguéssim, organitzats per aquests grups, tampoc els he sentit. Ha sigut a nivell coral de tot l'estadi. Per tant, fer-los pagar amb ells tant em sembla una miqueta exagerat. Ara bé, que el Barça vulgui posar mà dura amb aquests grups, ja de cara a un futur, ja de cara preveient a veure què passarà amb el Camp Nou, perquè hi ha coses que em trontollen de la tornada al Camp Nou, sobretot amb el tracte amb el soci del Barça.
Val.
I amb això m'explico perquè, per exemple, socis de la segona graderia, que tenen laterals, sobretot de seients de fa més de 30 i de 40 anys, ara, com que fan uns palcos VIP que en fan 7.500, traslladen les dues primeres fileres de tota l'anella de l'estadi en unes localitats que no els hi corresponen. Clar, tot això que suposa? Suposa un augment dels ingressos molt important, perquè estem parlant d'aquests palcos, aquests seients VIP, van dels 7.500 euros fins als 24.000 euros. I estem parlant de 7.500 butaques. Clar, el soci se l'està d'alguna manera discriminant. El Barça està fent merchandising d'entrada, està agafant més calés que mai, comparat amb el Camp Nou, de tot el que és entrades. Una entrada de qualsevol partit de primera línia, a la Fèria Olímpica estem pagant mínim 300 euros per una entrada.
El ticketing. Vull dir, sí.
El ticketing. Mm. Per tant, el Barça està recaudant molts calés. Sí que ens ha falta perquè anem malament.
Escuradets.
Però em refereixo doncs, que no s'està donant la importància en el soci que s'ha donat tradicionalment durant tota la història del Barça, no? Això diu que em fa una miqueta de por. I això ho enllaço amb el tema de la grada d'animació, doncs perquè no sé si l'objectiu també és carregar els sous. I que interessa més doncs, que hi hagi més estrangers, que paguin més calés i que el Barça vagi facturant. Però sí que és cert que a l'estadi al final es convertirà en un liceu, o sigui, el que estàvem acostumats als anys 80. Vull dir que allà no anirà a ningú.
A veure, què n'opinen, Raül?
Jo crec que sobretot és els acords abans de crear aquesta gran animació estava inclòs que si en cas d'haver multes l'havien de pagar els socis. Si no és així, crec que és una cagada greu de la porta, és a dir, perquè això mínim ho has de parlar abans de tot. O si no, quan dius, ostres, hi ha aquestes multes, la propera, tal. Però és a dir, si tu no avises, crec que és intentar expulsar-los i treure més profit econòmic amb els guiris, que vinguin, que paguin, que tinguin un tour, que no sé què, no sé quant. Aleshores, crec que és això. Però crec que són males maneres, una altra vegada, del president del Barça.
Sí, no, completament d'acord.
Miqui, com ho veus?
Jo crec que quan tu fas una gran animació, saps que poden passar o tindràs alguna multa que pagar. O sigui, poc o molt, eh? Després entraríem a valorar això que comentava el Raül, no? Si estava estipulat el tema de doncs si havia de pagar la gran animació o havia de pagar el club. I després també jo crec que s'hauria de dividir entre doncs el que poden ser doncs uns càntics que al final no deixen de ser càntics amb situacions que passen una mica a la barrera del que poden ser càntics més enllà del futbol, no? O sigui, jo crec que s'hauria d'especificar una mica i segons la multa, doncs, o la gravetat de la multa, doncs a partir d'aquí s'hauria de valorar. Però bé, el que queda molt clar és que la gran animació a Montjuïc doncs, té pinta de que ja és història.
Jo per mi no tornaré.
De totes maneres, a banda de les necessitats que pugui tenir el club, necessitats econòmiques, i a banda d'aquest conflicte que hi ha ara mateix per resoldre, un club, un equip com el Barça, no ha de tenir un grup d'animació?
Jo per mi sí que l'hauria de tenir, però hauria d'estar més consensuat i més organitzat. A veure, un grup d'animació de 520 i escaig persones, o sigui, és que sembla feta amb un calçador, vull dir, jo crec que ha d'haver-hi més organització. No oblidem que quan estàvem al Camp Nou hi havia els embolcadors, hi havia els bojos, o sigui, era tot el, tant el Gol Nord com el Gol Sud, allà no hi havia 500 persones, estem parlant que n'hi havia 8 o 10.000, m'explico, per tant, 500 persones per mi no són significatives.
S'ha
d'organitzar d'una altra manera, no es pot dir la grada d'animació, sí, la grada d'animació són quatre nanos que poden anar a girar i li para de pintar, vivint.
Ja, ja. Bé, la sensació és que sí que caldria que estigués organitzat i que realment fos una grada d'animació que pogués una mica en solfa, mai millor dit, tot el que s'hauria de cantar o tota l'animació que s'hauria de fer de cara a l'equip. De totes maneres, ara queden pocs minuts, però és que sortim de la crisi que pot tenir l'equip de futbol, però ens anem a la crisi que està patint també el bàsquet.
Sempre anem de la mà, Carme, sempre anem de la mà. Quan el Barça entra en crisi, entra en la institució en crisi. El bàsquet, el futbol, i més o menys són pesos comunicants que quan el Barça va malament, el Madrid va bé.
Ja, ja. Però potser algú es pensava que fent fora Roger Grimau, fitxant Joan Peñarroya, ja estava el tema solucionat o tenia altres esperances? Què passa?
El problema és a dir, primer, Roger Grimau no tenia nivell per entrenar al Barça, això era evident, i després que crec que el nivell a l'ACB ha pujat un munt. És a dir, a la vegada hi ha més equips que poden guanyar el Madrid i el Barça, és a dir, el Madrid i el Barça no tenen plantilles per ser quedar primer i segon amb molta diferència, és a dir, tenim el cas de l'Unicaja, ahir la Penya va fer un partidàs contra el Madrid que se'n va portar la victòria, el Manresa a casa, el Nou Congost, no perd ningú allà, aleshores crec que parlar molt bé del bàsquet, no?, perquè hi ha una molta igualtat, i per tant hi ha més partits i per l'espectador neutral és més entretingut, no?, i traient això, jo crec que el Barça també ha tingut mala sort, no? És a dir, perquè se l'ha lesionat la provítola del Creuat, que era la seva bala de plata, no? Diguem, és a dir, el seu artífex més important, i després que jo crec que tornen a sobrepagar jugadors com Billy Hernán Gómez i altres jugadors que s'estan pagant una morterada important i que no tenen aquest sou d'estrella.
Miqui, algun apunt? Ràpid, que marxem.
Doncs res, que el Barça de bàsquet i el Barça de futbol, doncs jo crec que s'haurien de posar d'acord ja totes les seccions, ja.
Que seria aquest la punta. Home, millor que no, no? Millor que no?
No, és ironia.
Ja. Molt bé, Eduard, molt ràpid, alguna qüestió més sobre el bàsquet?
No, No, deixem-ho aquí.
Molt bé, doncs fins aquí arriba la tertúlia d'avui. Gràcies a l'Eduard, al Raül, al Miqui per aquesta estona de conversa. Que tingueu una molt bona setmana, que vagi molt bé.
Igualment, bona tarda a tots.
Diumenge derbi al Vallès.
Ai, diumenge derbi, és veritat, el derbi de... A quina hora?
A les 5, diumenge a les 5 a la Nova Creu Galta.
Diumenge?
És de 10 euros.
Diumenge a les 5 de la tarda, ja en parlarem, d'acord?
Vinga.
Que vagi molt bé.
Adéu.